I ens n'anem ara, quan són les 9:50, les 4:50, al món virtual, un univers apadrinat internet que avui en dia forma part quotidiana de les nostres vides, la majoria de les nostres feines i també les gestions amb les administracions. Fer un tràmit de manera telemàtica és sovint més senzill i ràpid i en l'actual era pandèmica on imperen les mesures de distanciament i el teletreball és la pràctica més desitjable tant per l'usuari com per l'administració. Aquesta dinàmica ideal, però, es pot veure interrompuda i segrestada a causa de ciberatacs que cerquin treure un rèdit econòmic en suplantar o paralitzar l'activitat d'una administració o també d'una empresa, com ha passat recentment amb l'Ajuntament del municipi català de Cambrils, que va patir setmanes enrere un atac informàtic que va bloquejar l'accés als seus servidors i l'operativa municipal, impedint el funcionament normal dels seus serveis i comunicacions. Al de far a far volem parlar d'aquest fenomen, dels cada vegada més freqüents segrestos dels sistemes informàtics d'empreses, d'administracions, a vegades grans, però a vegades també petites. D'això en parlam amb en Pep Lluís Ferrer, doctor en informàtica per la Universitat de les Illes Balears i expert en ciberseguretat. Aquí donem la benvinguda. Molt bon dia, senyor Ferrer.
Bon dia.
A veure, com ens trobàvem aquest problema? O sigui, una petita empresa, una administració... Quin és el primer senyal d'alarma?
Avui en dia ja és un fenomen que afecta tothom, perquè com que és tan fàcil de realitzar,
sí,
els atacants, els és igual si és una petita empresa que li poden demanar un rescat petit o si és una gran empresa que li poden demanar un rescat més gran. Com que el cost per ells és molt semblant, tots els poden veure afectats. Allò de pensar, a qui li interessa la meva informació que al meu ordenador, ja no aplica. No aplica perquè en el que m'interessa és jo i, per tant, seria que després m'ho veurem el problema. Els que es transcendeixen a la premsa són els casos de grans empreses o d'administració pública, que no ho poden amagar, que no ho poden negar. Però a TATS en pateix qualsevol tipus d'empresa i fins i tot particulars. Empreses que no ho diran mai, que no ho explicaran, perquè tampoc no interessa i no arriben a transcendir a la premsa. No arribem a tenir coneixement d'aquests atacs.
I com ens n'adonam? O sigui, suposam que som un botiguer i obrim el nostre sistema informàtic, a més també en vendes online i coses d'aquestes, serveis als clients a través de la nostra web, i com ens adonem que hem tingut un problema?
Depèn del troià que ens han instal·lat, del programa que ens han instal·lat els atacants, que alguns treuen un missatge per pantalla, han xifrat tota la informació que han pogut dels nostres ordenadors, dels nostres sistemes informàtics, i treu un missatge per pantalla indicant que, si volen recuperar aquesta informació, doncs hem de fer una transferència de tant de bitcoins a una determinada adreça. I a partir d'aquí, clar, evidentment, quan veiem que no podem accedir als nostres servidors, que no podem accedir en el programa de correu electrònic, en el programa de facturació, etc., és quan m'ho donen en compte que allò, evidentment, han patit un atac, que algú ha fet una malifeta en els nostres sistemes.
El modus operandi, per tant, és aquest. No és que es borrin, s'emportin la informació, sinó que la xifren tota de manera que la fan inaccessible i per aconseguir la clau, l'antídot, diguem-ne, hem de pagar tants bitcoins, no?
Això és el que ells diuen, això és el que ells demanen. O sigui, efectivament, no, en principi aquests atacs no destrueixen res ni s'enduen res de l'empresa. L'únic que fan això és instal·lar un programa que xifra la informació, queda allà emmagatzemada, però xifrada, de manera que si no coneixes la clau no la pots recuperar. I el que te diuen és que si pagues, si fas una transferència anònima, i aquí estàs problema, de tantes criptomonedes, una determinada adreça, te donen la clau. Totes les autoritats recomanen que no se faci el pagament perquè ningú garanteix que després te proporcionin la clau i com que la transferència és anònima no se podrà fer el seguiment de si aquí s'ha fet aquesta transferència que després és recuperable si no es proporcionen la clau. Però efectivament, no m'ho roben informació però l'inutilitzen. Per tant, és com si m'ho haguessin robada.
Tenim constància que fins i tot alguns ajuntaments han pagat.
Sí. Hi ha distintes... Quan fas les organitzacions, jo crec que hi ha mal assessorades, quan fan un balanç de costos que suposa pagar, costos que suposa intentar recuperar la informació,
clar,
si el rescat que te demanen són l'equivalent en bitcoins de 300 euros o 500 euros, penses, bé, el que perdré, si després no m'ho donen la clau, mira, hauré fet un primer intent. Sí, que hi ha pagament. I per això funciona aquest tipus d'atac, perquè tu llances un milió d'atacs, saps que només pagaran 100, però és igual, si han pagat 100, ja són 100 ingressos que has tingut, diríem, d'una forma molt fàcil.
I quan se sol pagar de rescat? Supos que també dependrà de les empreses o de la mida de la web, però més o menys per fer-nos una idea.
Que jo he dit una constància, que hagin sortit informes,
sí?
Hi ha des d'aquestes quantitats molt petites, quantitats que són això de 300 fins a 1.000 euros, i després quantitats ja més grans que són d'ordre de 100.000 euros. més grans no en tenen constància de 100.000 euros, però no m'estranyaria. No m'estranyaria que grans corporacions o, per exemple, han paralitzat tot un estat d'Estats Units, totes les administracions públiques d'un estat d'Estats Units. No m'estranyaria que allà el rescat fos bastant més elevat, perquè supos que el rescat està en consonància en sumar el que estan fent, o sigui, el que costa la recuperació després.
Això passa a les Illes Balears?
Això passa, i si mirant les notícies d'aquests darrers anys, tenim constància d'una empresa que no va sortir nom, però sí que és una empresa que deia que estava radicada en el polígon de Son Castelló de Palma, i que res que li havien demanat precisament eren dolors de 100.000 euros. Sabem de casos que no han transcendit, per exemple, un petit bufet també radicat a Palma, que també se van veure atacats per aquesta tarda ransomware i que se van quedar en tots els fitxers inutilitzats d'entrada. Després, si tens còpies de seguretat, evidentment pots recuperar tot part de la informació que estigui xifrada. Però sí que també hi ha atacs de ransomware aquí a les Balears. I a vegades no els patim directament, però sí indirectament. El 2017, quan van fer l'atac en WannaCry, que es van veure afectades moltes grans empreses d'aquí d'Espanya, per exemple Telefònica, els jutjats se van veure afectats indirectament perquè, com que Telefònica va deturar molts sistemes, doncs els jutjats d'aquí de Palma també van deturar alguns judicis perquè necessitaven accés a Minerva, el sistema que en plena és telemàtic, per funcionar a l'administració de justícia. I a vegades són atacs directes que afecten empreses radicades aquí i a vegades són efectes indirectes per atacs que s'han patit a fora.
Bé, fins i tot tenim entès que hi ha hagut hospitals afectats per aquests atacs, i en el cas justament de l'Hospital Universitari de Düsseldorf, a Alemanya, doncs el col·lapse informàtic va acabar causant doncs conseqüències com la mort d'una pacient.
Està en estudi, perquè el fet que estigués inutilitzat el sistema informàtic de l'Hospital Universitari de Düsseldorf va suposar que s'hagués de traslladar aquesta pacient a un altre hospital, que estava a 30 quilòmetres, i ara se pensa que si s'hagués pogut atendre immediatament, igual s'hagués pogut salvar, i això té la seva transcendència, perquè si qualque dia acaben agafant la persona que va fer aquesta malifeta a l'Hospital de Düsseldorf, ja no l'acusarien d'intrusió informàtica, a més, sinó que l'acusarien, en aquest cas, pues, d'una cosa més greu. Però no és l'únic cas, anys més enrere, això ha estat molt recent, això ha estat durant el 2020, anys més enrere, crec que era el 2017, va haver un atac a 16 hospitals de Regne Unit. No va tenir no se té constància que tingués conseqüències tan greus, però ja arribam a atacs que, no dic que cap ni un faci gràcia, però n'hi ha que són encara més desastrosos que uns que els altres. I si ataquen el sistema sanitari, imagini's ara un atac en el sistema sanitari en aquest món actual, el desastre que suposaria.
No, clar, actualment, a més, que hem basat tant doncs el nostre dia a dia amb això, amb el teletreball, amb la teleassistència, amb la teleadministració, home, només faltaria això ara. Qui són aquests hackers, aquests segrestadors de sistemes informàtics? Són experts? No? Són d'aquí? Són de més enllà? Són russos? Com va això? Se sap alguna cosa?
La poca informació que tenim és que molts d'aquests atacants són de països de l'est i de països asiàtics.
Sí.
Però també hem de dir que dins aquest tema hi ha com una espècie de guerra subterrània, de ser que en coneixem poca cosa, i que un d'aquests atacs, un dels ransomware que s'ha utilitzat per fer aquests atacs, sembla, perquè clar, mai arribarem a demostrar, que procedia d'un organisme tan important com NSA, un organisme que s'encarrega de la seguretat dels Estats Units.
NSA, ha dit, és que en aquell moment justament s'ha tallat la connexió. Procedia d'on, diu?
De CNSA, d'un organisme de seguretat nacional dels Estats Units. Que, clar, com que també estan en aquests temes de guerra cibernètica, ells preparen elements d'aquests. I si se'ls escapa un element d'aquests, després es mal utilitzats per atacants aquests que el que volen estar en un rèdit econòmic. I no tenim molta informació perquè, per desgràcia, són molt difícils d'investigar, perquè hi ha tota una capa d'anonimat que fa que sigui molt difícil arribar en els que inicien aquests atacs.
A vegades se'ls encalça amb aquests pirates informàtics o és gairebé impossible?
Jo diria que sí? Sempre se'ls encalça. Jo diria que sempre se fa investigació, si se denuncia, evidentment. Si se denuncia la policia de qualsevol país, sempre s'inicia investigació. El que passa és que, clar, ells, per exemple, per accedir, mai et cedeixen de adreces IP que siguin fàcils de realment rastrejables. Sempre utilitzen xarxes que et proporcionen anonimat, com Tor. Els pagaments sempre els sol·liciten a través d'un pagament anònim, que ells sí que podran obtenir, però que ningú podrà rastrejar. Clar, i tots aquests fets dificulten molt la investigació i arribar en els vertaders culpables d'aquests atacs.
Bé, i per cert, xerrem molt d'això del ransomware. Què és, el virus en si, o què seria el ransomware?
El ransomware és un tipus de programa maliciosos que se li ha posat aquest nom perquè ransom significa rescat,
sí.
El que hi havia és malware, que el que fa és a vegades fer molt mal fet és l'ordenador, que surti propaganda, que... El ransomware s'ha afegit que és ransom davant és ware, com software, per indicar que aquest software que t'instal·la en el teu ordenador xifrarà, si té informació, i demanarà un rescat. Demanarà que paguis o facis un pagament per poder recuperar la informació del teu ordenador. I d'aquí aquesta afegia ransom, que en anglès és això, rescat, ransomware.
Bé, què podem fer per protegir-nos d'aquests atacs informàtics?
Bueno, aquí hi ha distint nivells, mesures a curt, mig i llarg termini. La primera mesura és personal, i és que molt d'aquests atacs, no tots, però molt d'aquests atacs, comencen per obrir un fitxer o per accedir a un hiperenllaç que ens arriba un correu que no hauríem d'haver obert, perquè és d'un remitent que no coneixem, que ens diu que tenim una multa a Colòmbia. Quina multa en podem tenir a Colòmbia? O que mirem una fotografia d'una persona i, per tant, un hiperenllaç. La primera mesura és aquesta, prevenció del punt de vista personal, i implica formació, això. Implica que els usuaris estiguem assabentats que no han d'obrir fitxers, no han d'obrir correus sospitosos, correus que no coneixem el remitent. Però aquesta mesura no basta, s'ha de fer, s'ha de fer una campanya de conscienciació, una campanya de formació, però no basta, perquè qualsevol, no? Fins i tot jo mateix, un moment determinat, arriba un correu i diu, t'han llevat tant de punts de la direcció general de tràfic, i no vas a pensar i què has clicat si per enllaç. La segona mesura, que és una mesura que és més polèmica, més conflictiva, és tots els correus institucionals s'haurien de supervisar. I és una mesura polèmica perquè té dret a la meva institució, en el cas de la Universitat de Balears, a supervisar tots els correus que entren a la meva bústia de correu electrònic. Segurament sí, quan les conseqüències poden ser tan greus. No vol dir que cap persona l'hagi de supervisar, però és un programa informàtic automatitzat que miri que no hi ha cap aparellat sospitós, que no hi ha cap fitxer adjunt que contengui aquest tipus de programes informàtics.
Però es refereix a que l'administració supervisi el correu electrònic d'un particular.
Cada administració, o sigui, jo tinc una adreça de correu electrònic de la universitat que la tenc per fer les feines de la universitat.
Clar,
és que va feina telefònica, té un correu de telefònica per fer feines de telefònica.
Es refereix als correus corporatius, diguem-ne.
Correus corporatius perquè no mos enganem, que com sí. Que igual que nosaltres utilitzàvem el nostre telèfon des de que nostre per fer feines,
sí.
A vegades també utilitzàvem el correu electrònic de la institució per correus particulars.
I tant, sí.
Clar, aquestes coses més o menys se concentren quan no és abusiu, però pot tenir conseqüències secundàries. I a vegades els correus arribaran a correus institucionals. Clar, i el que dic és tots els correus que arriben a la meva bústia haurien de ser inspeccionats, per evitar que quan ja estiguin a la meva bústia jo tingui aquesta temptació de pitjar un hiperenllaç o obrir un fitxer adjunt. Si qualcú els ha revisat, pot ser que se n'escapi qualcú, pot ser que encara m'arribi qualcú a la meva bústia que sigui infectat, però menys, i per tant reduïm el perill. Això seria la primera mesura, les primeres mesures més properes. Després jo crec que hi ha mesures més serioses a nivell ja d'institucions governamentals, que passa que podem en sèrio. De qualque lloc sorgeixen aquests atacs, de qualque lloc hi ha un refugi que permet que aquesta gent pugui fer aquest atac. Hi hauria d'haver una política de més alt nivell, que internet ja no és aquella xarxa de fa 40 anys, que tot era lliure i tot era bona voluntat, ara ja és una cosa tan seriosa i, com ho he dit diverses vegades, és tan necessària que requereix qualque intervenció de més alt nivell.
Déu-n'hi-do. Home, ara estava pensant en això de que l'administració o les corporacions revisin els correus corporatius dels seus treballadors i usuaris. Home, en definitiva seria, doncs fent una comparació, no sé si encertada o no, ja m'ho dirà doctor, com quan entrem, per exemple, a la seu d'una administració i passem pel detector de metalls, diguem-ne, perquè no portem cap arma ni cap bomba ni res d'això. Podria ser comparable?
Seria comparable, però per llevar por a la gent, jo diria que fins i tot menys intrusiu, perquè aquests sistemes, fins i tot que ja s'estan parlant qualcun d'aquests sistemes que tenen imatges que permeten despullar a la persona per veure que no du absolutament res,
sí.
No deixen de ser invasius. I jo el que estic dient és un programa que no és gens invasiu, és un programa informàtic que en principi de forma automatitzada i sense que cap persona hagi d'accedir en el contingut del meu correu pugui detectar si se produeixen aquestes situacions. I si se detecta, després ja analitzarien com s'ha de fer la supervisió perquè arribi o no arribi a la meva bústia. Però sí, seria, per fer una analogia senzilla, seria això, seria analitzar que passa per aquest escàner cada correu i que quan arriba a la meva bústia hi hagi certes garanties que no conté cap punt d'aquests programes o cap d'un d'aquest perills que puguin acabar amb un atac.
Bé, doncs ja ho veieu, en el moment en què més depenem de la internet i d'aquestes telecomunicacions és quan també més perilloses han esdevingut. Hem xerrat amb en Pep Lluís Ferrer, doctor en informàtica per la Universitat de les Illes Balears i expert en ciberseguretat, a qui li agraïm molt que hagi estat aquests minuts aquí amb nosaltres a la ràdio de Formentera, a Ràdio Illa. Molt bon dia, doctor.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.